Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I seran les 10 del matí. Encetem a partir d'ara el repàs al que va donar de si la sessió de ple municipal corresponent al mes de novembre. Cavalcarà aquest resum a l'entorn de especialment quatre temes, els dèiem tres, però en Joan n'hi ha afegit un altre que també segurament us interessarà i del qual se n'ha parlat en anteriors plens municipals o en algun moment s'hi ha fet referència, com és l'ubicació definitiva de la benzinera de Repsol, de la benzinera que estava a Can Perico, a la rotonda de Can Perico, i que anirà a parar a la recta de la Mata entre, diguem-ne, l'accés a l'autòdrom i la depuradora. Allà, més o menys, en aquella zona estarà situada la benzinera de Repsol. Però aquesta va ser una de les qüestions. La remodelació, les reformes al cartipàs municipal de l'equip de govern també van ser protagonistes de debat, com així ho fou la solució conjunta a la qual han d'arribar Ajuntament i Generalitat per elevar el Ministeri per blindar el futur de Can Cespícnic i Club de Mar, i també una moció de Convergència i Unió sobre la dinamització de l'activitat econòmica al passeig de la Ribera, i en definitiva sobre la solució de trànsit, accés, les queixes dels establiments del passeig de la Ribera. Quan teníem aquí els restauradors, Antoni Rafé, que és el president del Club de Das, ja parlava d'aquesta relació causa-efecte entre les dificultats d'accés i la pèrdua de clientela en els establiments. Hem de suposar que aquest també va ser un dels temes que va acaparar debat en el ple municipal d'ahir. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, ahir va ser un ple municipal llarg. No es preveia potser tan llarg, hi havia alguns punts on ja es podia preveure un cert debat interessant, però ens va donar tota aquella sensació que les diverses formacions, diguem, ja estan començant a posicionar-se de cara al que han de ser les eleccions municipals del proper mes de maig. Ja han passat les eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, la propera cita electoral ja serà la nostra, ja serà la cita de les eleccions municipals, i tothom està mirant de posicionar-se, d'explotar el debat, doncs, per la banda que més pot semblar-li interessant. A partir d'aquí, doncs, els debats es van allargar potser d'una manera excessiva, potser es van enrocar en algun moment d'una manera excessiva. De fet, els debats que escoltaran, només posem quatre debats, però és que la nit va ser d'aquests quatre debats i una mica més, però bàsicament va ser això, on els regidors, doncs, es van embolicar una miqueta, fins i tot amb moltes qüestions de matís a l'entorn del punt que s'aprovava. Com comentaves, el ple, com sempre, parlarem amb l'habitual desenvolupament cronològic. Ahir vam estrenar un sistema nou, també val a dir-ho, fem aquí un petit incís. Ahir vam mirar d'anar tuitejant a través del Twitter, i també ho vam afegint al Facebook, alguns punts que s'anaven aprovant. Clar, el Twitter només permet 140 paraules, i això també és un exercici interessant de fer, doncs, per anar informant, doncs, el moment en el Twitter de la ràdio del que anava passant. Tota aquesta informació, a més, la poden consultar a través de la home de la ràdio, radiomaricel.cat.
I això anirà més, eh? Ahir, diguem-ne, i tots aquests dies són de període de proves, a veure com es pot administrar un periodista que pren apunts i a la vegada de tuitejar i a la vegada d'escoltar el que passa, eh? Però en Joan ha de fer les tres coses alhora, i no sempre, diguem-ne, les tres es poden fer simultàniament. És a dir, escoltar i escriure, sí. Ara, escriure i a la vegada tuitejar no es pot pot fer simultàniament. O sigui que intentarem d'alguna forma que en el futur polir el sistema i que la informació vingui d'una manera també clara i entenedora dins de les restriccions que imposa el Twitter, que és, com deia en Joan, aquests 140 caràcters, perquè tampoc es tracta d'anar tuitejant cada dos per tres, sinó les coses fonamentals que varen ser, en el fons, deia Joan, les d'aquests debats. No?
Ah, exacte, sí. Vam tuitejar tres aspectes, tres punts, i són tres dels quatre que sentirem avui, per tant.
El ple, però, deies que va començar amb la felicitació de l'alcalde del grup de Convergència i Unió.
Ah, exacte, l'alcalde va voler felicitar Convergència i Unió per la victòria a les eleccions autonòmiques, per una banda, i també doncs, va expressar el condol de la corporació, en nom de la corporació, doncs, aquesta família doncs, que ahir es trobava colpida per la notícia del suïcidi d'aquest noi de 16 anys, d'aquest alumne de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Però com, bé, ràpidament, després de les aprovacions de les actes, ja ens aturem en el que va ser el punt més llarg que sentiran avui, ben bé una hora de debat, al voltant de la modificació del cartipàs municipal. Una modificació que saben que bàsicament implica... Va ser curiós perquè es van estar discutint una bona estona sobre el que implica aquesta modificació del cartipàs i sobre les raons, fins que en un determinat moment Àngels Parés li va demanar a l'alcalde si podia explicar en què consistia la modificació del cartipàs, que en el dictamen apareix, però diu ni que sigui perquè el públic se n'assabenti. Aleshores, clar, quan portàvem ben bé mitja hora de debat, l'alcalde va explicar en què consistia. Doncs bé, nosaltres ho farem al revés, ho explicarem al principi. La modificació del cartipàs bàsicament és que la regidora Carmen Prat, que fins ara ostentava, entre d'altres, les competències d'Hisenda i de serveis centrals, deixa d'encarregar-se d'aquestes àrees per dedicar-se molt més exclusivament en el tema de promoció econòmica que ja portava i lligat a promoció econòmica amb tot el desenvolupament del projecte Qualia. Això fa que aquestes competències passin en principi a Rafael Roig, que passa a ser nou regidor d'Hisenda. Rafael Roig, l'alcalde també ho va recordar, és diputat d'Hisenda de la Diputació de Barcelona, per tant, entén l'alcalde una persona vàlida per portar a terme aquestes competències, amb el suport com a regidor adjunt, que s'encarregarà de l'àrea de patrimoni d'Armand Paco. Per altra banda, l'àrea d'espai urbà també pateix una modificació perquè el regidor d'Espai Urbà fins ara era Antoni Caballero, ara les competències directes d'Espai Urbà passen a ser directament de l'alcalde, tot i que com a adjunt continuarà Antoni Caballero. Això, tant una cosa com l'altra, va motivar doncs, debat, reflexió i fins i tot ens n'hem d'anar en un pàrquing a Garraf. Ara ho sentiran.
D'acord, o sigui que la modificació del cartipàs, com ja havíem explicat en aquesta mateixa taula, afecta especialment Carmen Prat, Rafael Roig, el propi alcalde i Antoni Caballero. Aquestes són les quatre persones,
i
Armand Paco, implicades en la reforma del cartipàs municipal de cara al que ens queda de legislatura.
L'oposició en general, i especialment Convergència i Unió i el Partit Popular, van voler entendre aquest canvi en clau electoral. En clau electoral falten 100 mesos de les eleccions i els dos partits van voler veure, per una banda, una desautorització a alguns regidors i, per una altra banda, un posicionament dels regidors més introduïts en l'aparell del Partit Socialista Local de cara a preparar les posicions d'aquestes futures eleccions municipals. Per altra banda, també es va considerar que si a 7 mesos de les eleccions valia la pena fer una modificació del cartipàs. Fins i tot, Miquel Forns va anar una miqueta més enllà i això va motivar l'anuig de l'alcalde quan va insinuar que la pèrdua de competències del regidor Antoni Caballero responia al descontentament amb la gestió d'un aparcament que hi havia hagut al nucli de Garraf, el qual es sembla ser que portava a terme una activitat per la qual no hi hauria la legalització. Va preguntar Miquel Forns si aquesta activitat estava legalitzada, si la persona cobrava o la persona que s'encarregava dels tíquets, es veu que no, ni tan sols donava el tíquet, si es cobrava l'IVA, si es cobrava... Si la gestió es feia correcta o no, i fins i tot que aquesta activitat doncs, havia desaparegut quan s'havia entrat per registre per part de Convergència o per part d'algú una pregunta sobre aquest pàrquing. i que entenia Miquel Forns que la gestió que havia portat a terme Antoni Caballero al voltant d'aquest pàrquing havia motivat, o podria haver motivat, ho diríem sempre en condicional, la seva separació de la gestió de l'àrea d'espai urbà.
Es va especificar, Joan, si era un pàrquing d'un establiment, d'un particular, una plaça de pàrquing?
Un pàrquing,
un aparcament, entesos.
No vam saber,
és a dir, com gestionava un aparcament.
D'acord,
entesos.
Aleshores, més endavant del debat, va ser el mateix Antoni Caballero que va explicar que arran d'una inspecció de la policia local que van detectar aquesta activitat, es va obrir el corresponent expedient i tot això aleshores ja passa a l'àrea de llicències. Per tant, Antoni Caballero no entenia aquesta sospita de el regidor Miquel Forns, o expressada per Miquel Forns, perquè no la gestió d'aquest aparcament no era de la seva competència, simplement la tramitació inicial de l'expedient per part de la policia local, ja que ell sí que és el responsable de la policia.
D'acord, o sigui, la tramitació de la denúncia, conforme allí no s'hi estava realitzant una activitat reglada, per dir-ho així, i saber si això era d'aquesta forma o no, ja correspon a una altra àrea, que és la de la, diguem-ne, la que s'encarrega de l'administració de les llicències d'activitat, per dir-ho així.
Aleshores, l'altre aspecte que comentà el portaveu de Convergència i Unió va ser que la gestió de les principals àrees d'organització de l'Ajuntament han quedat en mans de persones fortes dintre del PSC local, especialment de Rafael Roig. Una argumentació molt semblant a la que després també utilitza el regidor Jorge Carretero per al Partit Popular. Lluís Mercè va dir que res es canvia per res, i que, però en qualsevol cas, que la competència de canviar les coses és de l'alcalde, i que bé, va fer una metàfora, va dir que en aquest equip de govern hi ha quatre regidors que juguen la Champions League i els altres són de regional. Diu, però que en qualsevol cas el problema no està aquí, sinó que, i això també ho va treure Lluís Mercè, diu, es deuen 6 milions d'euros a CESPA, per això sabem que el poble està brut, o ja sabem per què el poble està brut. Ho va deixar anar en aquest aspecte. Llavors va ser quan Àngels Parés li va preguntar a l'alcalde, dir, bueno, expliqui els canvis perquè ens n'assabem tots i continuem el debat doncs correctament. Àngels Parés també va considerar que fer un canvi a 7 mesos de les eleccions, les dinàmiques poden veure's perjudicades, una argumentació molt similar al que utilitzà també Andreu Bosch d'Acció per Sitges, que va considerar que no és gaire adequat fer un canvi a aquestes alçades. Gavi Serrano, d'Iniciativa per Catalunya, com a soci del govern, va dir que qualsevol govern en qualsevol moment té dret a canviar la seva organització, i va voler remarcar la confiança que tot l'equip de govern té en la gestió d'Antoni Caballero. L'alcalde aquí va doldre's públicament de les estratègies que, segons considera, utilitzava Convergència i Unió i el Partit Popular, ja que l'alcalde diu que cada dia s'aixeca pensant en què pot fer doncs que sigui millor pel poble, i que doncs aquests canvis de persones impliquen unes dinàmiques, però que si s'entén que aquestes dinàmiques han de ser positives, doncs es porten a terme aquests canvis. Va respondre també a Miquel Forns. Miquel Forns en el seu moment també havia comentat que hi havia desautorització a alguns regidors, i bé, l'alcalde va respondre que jo canvio perquè ho canvio i ho parlo amb els regidors, no perquè la gent se'n vagi fent referència doncs a altres legislatures en el qual havia hagut d'haver canvis en el cartipàs perquè hi havia gent que havia marxat dels equips de govern. També va voler remarcar la seva absoluta confiança en Rafael Roig com a regidor, com a polític i com a amic personal, va dir l'alcalde, i va dir també que Qualy és un projecte molt important i que, per tant, doncs, entén que la regidora Carmen Prat ha de dedicar-se amb més temps, amb més disponibilitat al desenvolupament d'aquest projecte. Per últim, també, en resposta a una de les crítiques que se li havia fet des de l'oposició, va dir que en un govern hi ha discrepàncies, però no fer canvis, encara que hi hagi discrepàncies, és manca de valentia i, per tant, doncs, que aquests canvis s'han de portar a terme. Es va mostrar molt dolgut per aquesta insinuació sobre el pàrquing de Garraf. De fet, va dir que no tenia ni coneixement del que passava amb aquesta situació del pàrquing de Garraf i, òbviament, que el canvi d'Antoni Caballero no es devia a això. I va comentar també que l'oposició havia posat el discurs a un nivell, va dir textualment, que no ens mereixem, va dir l'alcalde. De fet, en algun moment del debat també l'alcalde va dir que tot això són tonteries, això va ofendre a Miquel Forns i Jorge Carretero, que van dir que ells no deien bestieses. Aleshores va haver fins i tot una discussió sobre el sinònim entre bestiesa i tonteria.
La correcció gramatical,
I per últim l'alcalde va acabar dient que les prioritats actuals de l'equip de govern són, primer, el projecte Qualia, segona, la modernització de l'Ajuntament i, per tant, el trasllat, i en aquest aspecte Rafael Roger, encarregant-se de l'àrea de serveis centrals, serà el que ha de liderar aquest canvi, en tercer lloc el pla de sanejament i en quart lloc doncs l'espai urbà, els serveis socials, tota la resta de les polítiques municipals. I va acabar dient també una altra frase: aquest canvi no és per guanyar les eleccions, perquè el més còmode per un equip de govern a 7 mesos de les eleccions hagués estat no tocar res, i per tant va voler revertir l'argument que li havia vingut des de l'oposició. Més enllà d'això, bé, Lluís Mercè va respondre que li va demanar a l'alcalde que no parlés de tota l'oposició, diuen, sap greu que ens fiquin a tots al mateix sac, doncs perquè quan l'alcalde feia referències a l'oposició, doncs Lluís Mercè va voler remarcar, no tota l'oposició, doncs l'està criticant pel mateix. Miquel Forns, bé, a partir d'aquí va haver aquest intercanvi de retrets sobre si havia dit tonteries, si sobre l'altre havia dit bestieses, i més enllà d'això, va comentar l'alcalde, doncs va voler refermar encara més alguns aspectes d'aquests canvis, que Carmen Prat cedeix Hisenda i serveis centrals a Rafael Roig, que Armand Paco es posarà a ajudar a Rafael Roig. Armand Paco també va voler explicar aquests canvis, va remarcar que en l'equip de govern discrepància sempre n'hi ha hagut i que això vol dir democràcia, va dir Armand Paco. I després, a continuació, Antoni Caballero, que no havia participat fins en aquest moment en el debat, també va voler doncs respondre a Miquel Forns, de qui va dir que havia fet acusacions sense contrastar i el va acusar d'haver-lo calumniat, i va explicar que no té competències sobre llicències d'activitats i que un pàrquing no és el Palau de la Música, va dir textualment, doncs allò fent referència a altres aspectes que no tenen res a veure amb Sitges. I a partir d'aquí, doncs, Miquel Forns es va voler refermar en que hi ha desconfiança en els regidors, i Rafael Roig va respondre que de vegades, va dir textualment també, diu, em plantegen com el dolent de la pel·lícula. És veritat, va dir Rafael Roig, que un canvi a 7 mesos és complicat, però precisament això desmunta l'argument que aquest canvi sigui electoral.
Per tant, en aquesta, què, Joan, primera hora, per dir-ho així?
Sí, aquesta primera hora, una hora i un minut, em sembla que és.
Una hora i un minut de debat a l'entorn de la reforma del cartipàs municipal, les raons, les opinions i les reflexions, i sobretot aquesta discussió, diguem-ne que a tres bandes, equip de govern, Convergència i Unió, Partit Popular, amb la intervenció també de Lluís Mercè de Nou Horitzó, en alguns moments Àngels Parés, fins i tot allò, ja ho saben que Àngels Parés, la norma lingüística, diguem-ne, és un dels diccionaris que hi ha en les cadires de l'Ajuntament de Sitges. No diguin en català tonteria, diguin ximpleria si volen, però tonteria, així ho va dir Àngels Parés, no és normatiu.
No és normatiu, i clar, no, tampoc és que queda clar que el que vol dir tonteria impliqui bestiesa.
Però ja ho escoltaran vostès, però com els dèiem, això és en la part ja més enllà d'un debat que comença, en aquest cas,
Miquel Forns. Amb l'explicació de les consideracions de Convergència i Unió a l'entorn d'aquest canvi.
La veritat és que un canvi en el cartipàs municipal, és a dir, un canvi en la responsabilitat de quins regidors o quines regidores tenen unes determinades competències delegades, no és una qüestió en la qual d'entrada haguem de participar els partits de l'oposició, perquè Cada alcalde conforma el seu govern i delega les funcions segons el seu criteri i aquí fins aquí no tindríem res a dir. Ara bé, vistes les modificacions anteriors que vostès ja han fet del cartipàs municipal des del principi de la legislatura i fins a dia d'avui, i observadors, també ho hem de dir, de les discrepàncies internes que observem en el govern i de les mancances fins i tot que té el propi govern municipal, sí que voldríem fer algunes puntualitzacions del per què avui no ens abstindrem en aquesta modificació del cartipàs que ens proposen. La primera puntualització és que no ens creiem que el projecte Qualia sigui el detonant d'un canvi en el cartipàs municipal. No deixa de ser un projecte important, un projecte estratègic, dels molts que també tenen iniciats, i per cert, cap acabat, però no deixa de ser això, un projecte estratègic més dels que vostès ja tenen. Si no han modificat el cartipàs abans, no veiem per què ho han de fer ara. Segona puntualització. No compartim que el trasllat de les dependències municipals a l'edifici de Sitges Reference sigui un altre detonant d'aquest canvi de cartipàs. Volem recordar que Convergència i Unió està en contra de l'operació econòmica d'aquest trasllat, ja que es fa per salvar els comptes de la construcció de l'edifici de la societat Sitges Reference. Vostès mateixos lloguen les oficines d'aquest edifici construït en un sòl que ja era de propietat municipal, sent propietaris un 50% d'aquesta societat. Com ja vam dir, passem a ser arrendataris d'una societat arrendadora de la qual formem part. I tot, i ho hem de dir i ho hem de repetir, perquè la tresoreria de Sitges Reference està ofegada perquè ha de pagar la hipoteca de més de 6,8 milions d'euros de construcció de l'edifici i a dia d'avui no ingressa res perquè no ha pogut llogar cap oficina. I la solució vostès la van trobar fa uns mesos, doncs això, traslladant l'Ajuntament a Sitges Reference. Com els vam dir en el seu dia, és una excel·lent, entre cometes, gestió dels béns patrimonials municipals. Una operació pressupostada amb més de 2,4 milions d'euros en un moment que la retallada de la despesa pública hauria de ser la seva principal prioritat. Però, com es pot comprovar, vostès d'això no en fan cas. Però tornem a les puntualitzacions que fèiem de la modificació del cartipàs. Dèiem que no ens creiem que els motius de la modificació siguin el projecte Qualia i el trasllat a Sitges Reference, però encara hi ha una tercera i darrera puntualització. Tampoc ens creiem que la modificació del cartipàs es degui a l'acompliment del pla de sanejament financer al qual han hagut de sotmetre l'Ajuntament de Sitges per la seva incorrecta gestió financera que també ha ofegat els comptes municipals. Els han precedit altres dos plans de sanejament financer previs sense que hagin modificat res substancialment. I vostès tampoc van modificar el cartipàs quan van plantejar els plans de sanejament. Per tant, tampoc ens ho creiem. El que sí que observem són altres coses. Altres moviments de caire més polítics en l'interior del govern que ja vam expressar en el seu dia quan el senyor Rafael Roig va passar a ser el regidor coordinador del govern municipal. Per segona vegada, ara en aquesta recta final de la legislatura, el conjunt de l'aparell rector del PSC local agafa les rengles del govern i es situa ara controlant directament les regidories de serveis centrals, inclosa Secretaria General i Intervenció General, així com les regidories dedicades als propis projectes estratègics del municipi. L'alcalde ens sobta, com si no tingués prou feina, ara passarà a assumir la direcció de la regidoria d'Espai Urbà. Si ja fa temps va delegar la regidoria d'Educació i Civisme, la qual s'havia notat, per cert, desatesa quan el responsable era el mateix alcalde, per uns temes pròpiament d'agenda, no entenem com ara s'ho farà el senyor alcalde per poder dirigir una regidoria tan gran com la d'Espai Urbà, Paisatge i Civisme. Veient, però, per això, aquesta darrera modificació, concretament de la regidoria d'Espai Urbà, observem una cosa més. I és que ens queda clar que aquí s'ha produït una nova desconfiança cap al fins ara regidor responsable d'Espai Urbà. I això ho diem perquè, com observem, li són retirades les competències quedant relegat a ser regidor adjunt d'Espai Urbà. No és la primera vegada que el regidor senyor Antoni Caballero s'ofereix una retirada de competències. Hauríem de recordar aquí quan va ser destituït de regidor territorial de les botigues. Sabem que aquesta regidoria, al capdavant del regidor al qual està al capdavant el senyor Antoni Caballero, té diversos fronts oberts. I ens agradaria debatre'ls. Ens agradaria debatre'ls perquè això sí que creiem que influeix en aquest canvi de cartipàs. L'últim cas del qual hem estat coneixedors és sobre l'autorització o no d'un aparcament de pagament al poble de Garraf. En voldríem parlar avui. En voldríem parlar perquè ens haurien de respondre molts dubtes que ens han sorgit sobre la justificació del funcionament d'aquest aparcament, el qual estava donant als estius un servei al poble de Garraf, cobrant per estacionar, si no recordem malament, un preu de 5 euros. Sembla que aquest aparcament ocupava un terreny privat, el qual estava cedit a l'Ajuntament de Sitges, que s'encarregava de la gestió a través de la regidoria competent i a través del delegat de l'alcalde de Garraf, el senyor Druer. Però no sabem, desconeixem, i voldrien que ens ho expliquessin, si aquest aparcament tenia els permisos d'activitat en regla i, sobretot, volem saber si l'Ajuntament de Sitges l'havia regulat en tant que coneixedor d'aquesta activitat. Concretament, faríem 5 preguntes. Primera, quina mena de contracte o d'acord hi havia entre la propietat de l'aparcament i l'Ajuntament de Sitges per la cessió d'aquest terreny? Segona, quina llicència d'activitat tenia aquest aparcament públic de pagament? Tercera, quin contracte tenia la persona que exercia de vigilant i cobrador dels tíquets de 5 euros per estacionar els vehicles? Per cert, hem pogut saber a través d'una denúncia de clients d'aquest aparcament que no s'entregava cap mena de tíquet ni cap mena de rebut als usuaris del pàrquing. Quin ens de l'Ajuntament, quin departament, quina institució contractava aquesta persona que treballava en aquest aparcament? Quarta pregunta, quarta qüestió. A on s'ingressaven els diners cobrats per cada client? A cada client, perdó. A on surten reflexats els ingressos d'aquest aparcament en els comptes municipals? I cinquè, l'IVA de l'activitat. Com es va gestionar l'IVA d'aquesta activitat i com es va ingressar? Pel que sabem, tant el senyor Caballero com el mateix senyor Druer, com el mateix senyor alcalde, eren coneixedors del funcionament d'aquest aparcament, però el que ens sobta és que aquest pàrquing, després que entrés una carta, un escrit de registre, es va desmantellar. Perdoni, senyor alcalde, que no havia acabat. Ens consta... Sí, estem parlant de cartipàs perquè té molt a veure això amb el cartipàs. És el motiu, pot ser el motiu, al nostre entendre, d'un canvi de cartipàs. Voldríem saber... Perdoni, és que tinc la paraula jo. Perdoni, senyor Caballero, tinc la paraula. Voldríem saber... Per què va deixar de funcionar aquest aparcament si tenia tots els papers en regla, si tota l'activitat estava completament en funcionament, després que entrés un escrit d'anúncia del qual, pel que sembla, vostès n'eren coneixedors? Creiem que si tot això s'acompleix o respon a les sospites que podem tenir, aquest pot haver estat un detonant més de per què hi ha hagut aquest canvi en el cartipàs i de la retirada de confiança al senyor Antoni Caballero. I el motiu pel qual el senyor alcalde es posa al capdavant d'aquesta regidoria d'espai urbà. Entenem que tot aquest moviment del cartipàs és purament per apagar focs, per tapar mancances del govern, per estratègia de partit i per maniobres electorals de cara a plantejar la recta final del mandat davant la convocatòria de les properes eleccions municipals del 22 de maig, sempre intentant salvaguardar la figura de l'alcaldia i, com no, la del PSC. Per tant, no esperem que aquesta modificació del cartipàs municipal sigui una modificació profitosa pel conjunt del municipi. Ho diem sincerament. Més enllà de la que cregui profitosa el senyor alcalde per la marca del seu govern. Perquè tenim l'experiència que quan han fet modificacions anteriors, els resultats, ni s'han vist ni s'han traduït en la gestió. Gràcies i agrairia que ens responguessin totes les qüestions que hem fet.
Senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Este grupo municipal anunciamos que nos abstendremos en este punto del orden del día, tal y como venimos haciendo en este tipo de puntos y en el cual se aprueba pues una modificación del cartipàs municipal. Ustedes son los que están gobernando y ustedes tienen el derecho de organizarse, a fin de cuentas es un tema organizativo de su gobierno. Pero sí nos gustaría resaltar que ya hemos perdido casi la cuenta de cuántas veces han cambiado ustedes las responsabilidades y estructura del cartipàs. Esto, a nuestro entender, y al igual que se ha dicho antes, no responde a las razones que usted alude en su decreto. Qualia, Sitges Reference, el Pla de Saneamiento, etc. Sino más bien todo lo contrario. Nos hace pensar que en el seno de su gobierno hay división y mucha ambición por asumir cotas mayores de poder, lo cual es incompatible a la hora de tomar decisiones en beneficio de nuestra vila y de nuestros ciudadanos. Se acercan las elecciones municipales y los miembros de su equipo están más preocupados de sí mismos que de sus responsabilidades para con nuestros ciudadanos. Esta es, en nuestra opinión, la auténtica razón por la que ustedes modifican el Cartipas, la tensión interna que están viviendo en estos momentos. Y queremos hacer notar que cualquier organización, para ser eficiente, necesita una estabilidad en su estructura organizativa. Cambios excesivos en la estructura de una organización, tanto a nivel departamental como a nivel de dirección, provoca graves ineficiencias, que no van a subsanar concentrando 160 trabajadores en sitios referentes. Y he de decirles que ustedes en estos casi 4 años que llevan, y pongamos unas comillas, gestionando, no han parado de hacer cambios y más cambios, con lo cual el resultado está a la vista. La crisis de este ayuntamiento no se debe a la crisis económica, se debe a su nefasta gestión económica y de los recursos de los que han dispuesto. Pero ustedes siguen ignorando cualquier consejo. De esta modificación de Cartipas, lo que sí que queda bien claro es quién es el hombre fuerte en su partido. Aquí, como ya se ha dicho aquí, aquí es la. Como he dicho al inicio de la intervención, y para no extenderme más, nuestro grupo municipal se abstendrá en este punto del orden del día. Gracias.
Señor Mercè.
Bé, senyor alcalde. Vostè està en tot el seu dret de poder canviar el Cartipas quan vulgui, per això la normativa l'empara i em sembla molt lògic el canvi. Ara ja li vaig comentar a la Junta de Portaveus que don tota la sensació de que aquí no es canvia res per res. Es canvia perquè, ja li vaig dir, hi ha alguns regidors del seu equip de govern que juguen a la primera regional i hi ha 4 persones, incluïda vostè, que juguen a la Champions League. Li faig un símil, ja que ahir va guanyar el Barça, però li faig un símil més o menys igual. No? Clar, anem a veure. Allibera a la senyora Carmen Prats d'Hisenda, intervenció d'Hisenda, tot el que és el tema econòmic, per portar la qualia, per vendre aquest tema, que és prou complicat, i ja veurem, ojalà pugui arribar a bon port, però com ja n'he vist jo tantes amb aquest ajuntament de diferents coses, i ara doncs, hem canviat el Parc de les Arts per nombre de qualia. Però clar, vostès mateix, de l'última pregunta que vaig fer a l'últim ple, em presenten aquí el de CESPA, amb el qual se li deuen en aquests moments 6.215.922 euros. Vale? Vull dir, entenc perfectament perquè el poble està brut, entenc perfectament perquè a millor es canvia la Carmen Prat perquè així no rebi, i clar, ja preparant les pròximes eleccions perquè almenys els que porten una mica les riendes d'aquest ajuntament amb responsabilitat, més que els que juguen a regional preferent, pues és perquè no els hi salpiqui res. Jo crec que els temes van per aquí i vostè pot fer el que vulgui, naturalment, però que dona aquesta sensació vist així fredament. I no m'estendré més perquè el que abans ja s'ha comentat ja no cal que em reiteri. Gràcies.
Senyora Parés.
Abans de justificar el vot, jo el que voldria preguntar és si hi ha hagut algun canvi, perquè se'ns ha tornat a lliurar un altre full.
Això pregunto al senyor secretari.
Sí, per això. Hi ha hagut algun canvi respecte a la informativa que ens heu tornat a donar el full? Sí. Això s'hauria d'haver explicat, oi? Quins són? Perquè clar, ens vau explicar unes coses a la informativa.
Doncs ja no sé, hi ha canvis amb els departaments, que són els que llavors queda plasmat en la proposta aquesta.
Fantàstic. Però ens pots indicar quins són? Perquè, clar, això és molt fort. Passem una informativa, l'elevem al ple, perquè ens sembla que fem això, no?
Suposo, escolti, senyor Parell, suposo que s'ha anat ajustant, després de la meva decisió, que explicaré el per què, després de totes les tonteries que he sentit, doncs, lògicament, s'ajustarà lògicament una darrere l'altra totes les... Sí, seguim. És que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Espera, senyor Carretero. Senyora Parés. Senyor del PP, espera un moment. Senyora Parés, segueixi. Sí, segueixi. Més que s'han de dir coses que al final...
Bé, espero que siguin tonteries minces les que jo digui jo, no ho sé. Bé, el vot d'Esquerra serà...
Vostè encara no ha dit cap.
Va, però per si de cas. Serà abstenció, i entenem, ja s'ha dit, que és el seu projecte. El que sí que valorem, que a 7 mesos de les eleccions els canvis poden trencar les dinàmiques que s'han anat portant, però entenem, i per tant no ens posarem amb camises d'11 vares, per no sortir també escaldats, que és la seva elecció, tot i que, repeteixo, a 7 mesos de les eleccions, fins i tot doncs, les propostes o les dinàmiques que es poden portar des cada una de les regidories poden sortir perjudicades, res més.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch, si té paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Miri, de fet, els principals arguments a l'entorn d'aquest canvi de cartipàs ja ha sortit. Més enllà de valorar si és adequat o no que hi hagi una regidora dedicada gairebé exclusivament al tema de Qualia, pensem que el tema de Qualia val la pena un cert esforç, això sí, i després el tema de preparar les eleccions de 2011, ja ho vam denunciar fa un any o un any i mig, quan hi va haver ja una altra nova reforma del cartipàs municipal. Per tant, doncs, pensem que també, en part, hi deu haver influït. A part d'això, doncs, bé, i una altra cosa important és el que ha dit la companya Parés, que a uns mesos d'unes eleccions no és gaire adequat canviar d'atribucions i de funcions als diferents regidors per les dinàmiques que ja es porten. No? Res més, moltes gràcies.
Senyora Vicerrano.
Bé, moltes gràcies, alcalde. A veure, jo crec que qualsevol govern té en qualsevol moment la possibilitat de canviar la seva organització i que jo crec que el projecte Qualia és un projecte prou important per Sitges en el qual hem de justificar aquest canvi. Jo crec que, com a mínim, des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, tenim molt clar que el projecte Qualia val la pena dedicar a la senyora Carmen Prat per les seves particularitats, per les seves qualitats, a dedicar a aquesta feina i alliberar-la del tema d'Hisenda, i que el que sí que volem dir al senyor de Convergència és que tenim tota la confiança amb el regidor Antoni Caballero.
Moltes gràcies. Deixi'm explicar, i a més em dol, que vostès com a oposició entenguin que tot això són estratègies i no són reflexions d'un alcalde que cada dia es preocupa pel seu poble i pels problemes que té. Entenc els seus papers, els entenc, i cadascú ara riurà i dirà, bueno, tot això són cuentos que estic explicant, però no és així. Aquest alcalde s'aixeca constantment pensant què és el millor perquè el seu poble es pot equivocar com qualsevol persona. Però almenys jo canvio el govern perquè jo el canvio, no perquè la gent se'n va com a Convergència i Unió, que el va canviar perquè la gent o va fer fora un regidor o uns altres el van deixar. Perquè com que no hi havia voluntat de canvis, tampoc existia. O altres que, per desgràcia, pensen o creuen que els canvis de govern només són temes de crisi. Primer, tinc absoluta confiança amb el regidor Rafael Roig, que és, a més, amic meu, personal. No és ni partit, ni no partit, ni el que sigui. Jo quan penso pel poble no penso ni pel meu partit, ni per les interessos o les desconfiances de les persones. El projecte Qualia per mi és un projecte tan important pel poble i vostès, senyors portaveus, em van posar sobre la taula que no fallés. O els que no se'n recorden en aquest moment. I que no fallés significa fer canvis, apostar per lideratges i apostar per tirar endavant projectes. Per sobre d'aquesta cadira i per sobre qualsevol altre tipus d'aliances o no aliances. I aquest va ser el primer objectiu del meu possible o canvi real que en aquest moment s'està produint. Segon, home, amb un govern hi ha discrepàncies, només faltaria. O vostès no les coneixen, o vostès no han viscut mai amb discrepàncies en el govern. O sigui, és que això és que sembla que tots hem d'estar units i som perfectes. Home, no utilitzin aquests elements quan vostès coneixen que dins dels governs, lògicament, hi ha discrepàncies i fins i tot foten fora regidors. per aquestes discrepàncies, que és més greu que no fer canvis. En el moment que vivim, no fer canvis és una falta de valentia, perquè els canvis són, almenys en el meu cas, que són honestos, per confiar en el projecte, per confiar per solucionar els problemes, són per a veure si solucionem els problemes que té Sitges, que té l'Ajuntament i que té el futur d'aquest poble. Ara, clar, vostès ja els hi va haver un discurs de dir, bueno, escolti, no sé què té a veure el pàrquing del Garraf, ara amb la desconfiança del Toni de Caballero, que gràcies a ell hem treballat constantment en millorar l'espai públic. I que aquest alcalde, ostres, té una il·lusió enorme i donar un reforç a l'espai públic, perquè ara és un moment per donar-lo. És un moment perquè la senyora Carmen Pat tingui endavant un projecte que tothom ha dit que és important, però bueno, és igual, si no funciona, miri, millor. El senyor Rafael Roig, que és un diputat d'Hisenda de la Diputació, anda que no pot tirar endavant aquest projecte de les hisendes locals. I tots els meus companys que estan aquí per tirar endavant un projecte. I si demà ho tinc que canviar, ho canviaré. Vostès no sé si em coneixen, però jo m'aixeco pensant què puc fer millor per canviar les coses. No sóc un conservador com vostès, no. Sóc un home que intenta canviar les coses per millorar. Em puc equivocar i ben segur que algunes coses no les encerto. Però que el que he fet jo és pensar des de fa temps què seria el millor per aquest poble, no ho posin en dubte. I per això he dit que estan vostès posant a un nivell el diàleg i el discurs que crec que no es mereixem. Poden ser vostès crítics amb com a oposició, però perdonin, però aquest canvi de govern està fet des del pensament de l'alcalde, de ningú més, i no pensant ni en les eleccions del 2011, i us ho demostraré, vale? Ni pensant en a veure quins rèdits agafo o en la divisió de govern. Està pensat pel poble de Sitges. Vostès diguin el que vulguin. Però vull remarcar, perquè espero que la història, i després d'uns mesos ho digui això, i es quedin vostès amb la paraula a la boca. Se la quedin amb la paraula a la boca. Perquè està molt bé fer discursos d'aquest tipus, intentant a veure si aquí generen en aquest equip de govern alguna discrepància. Hi ha, clar que hi ha, discrepàncies i diferències, però estem units en un sol projecte, que és el poble de Sitges. Ho entenguin molt clar. Vale? I segona cosa, bueno, clar, diuen, dos plans de sanejament, vostès no sé què. El primer pla de sanejament, aquest alcalde el va tindre que fer perquè Convergència i Unió va deixar les comptes malament. Sí, no? Miri, no. La història la recordarem. Vale? Tots els respectes. Senyor interventor, em contestarà la pregunta que li faré. Quan vaig ser alcalde, és cert o no que vostè, per pagar les nòmines d'aquest ajuntament, vam fer una pòlissa de crèdit que vostè em va demanar que signéssim? Clar, és que al final... Clar, és que són coses...
No recordo, a veure si em permetran, però... Bueno. No recordo exactament com va anar la situació, però bueno, el concertar operacions de crèdit...
Són correctes, no?
I operacions de tresoria és una activitat normal.
Normal.
Per salvar
pues, miri,
necessitats transitòries de la tresoria.
Aquesta...
No tinc cap inconvenient en repassar la documentació i fer l'informe que calgui per precisar-ho.
Pues el pot fer perquè ara, en aquest moment, jo tinc la gran sort de tindre més memòria. Però sàpiga vostè que les operacions de tresoreria, pòlisses de crèdits, plans de sanejament són una cosa que es generen de forma normal en l'activitat de l'administració. O sigui, ara no posin aquí dient que, clar, és que això és com espectacular o és específic i diferent. No. Des de fa molts anys i des de totes les administracions estem ballant per sortir-nos dels diferents problemes que tenim. I aquesta aposta de govern nou, malgrat que quedin 5 mesos... Bé, ha sigut molt més còmode per mi avui anar aquí i dir, escolti, seguim el dia a dia, si això és molt còmode. Però, escolti, jo no sóc un home que vinc en la comoditat, constantment busco les solucions millors que crec per a aquest poble. I en aquest moment crec que la millor solució és, primer, apostar pel projecte Qualia. I això necessita de dedicació plena i complexa i difícil. Segon, apostar perquè es compleixi amb la modernització de l'Ajuntament. Això significa un trasllat en els Sitges referents important, complexa i difícil i que s'ha d'aconseguir. Significa continuar vetllant perquè el pla de sanejament, perquè el pla de sanejament es compleixi. Significa perquè l'espai urbà, element d'orgull del poble de Sitges, element de dinamització comercial, element turístic, continuï treballant. I significa perquè es pugui fer a l'Escola Agnès de Sitges, significa perquè es pugui treballar amb els serveis socials, significa continuar amb aquests projectes. Per això que crec que barrejar tantes coses, em dir que hi ha discrepàncies en el govern, clar que hi són, tota la vida hi han sigut, diferents models, diferents opinions, i és normal, lligar-ho amb un pàrquing que no sé què és i no tinc ni idea i no sé d'on ha sortit. Vale? Lligar-ho per posar dubtes, dir, escolti, és que l'alcalde, com que aquest senyor ha fet no sé què, perdoni, senyors de Convergència, més serietat, en quan estem parlant de cartipàs, i entenc que vostès ara en aquest moment tenen la gran inèrcia dels seus èxits, però estem parlant de Sitges, i després, amb tots els respectes, és un canvi que crec, que considero adient, perquè aquest govern pugui solucionar els problemes que desitges, no per guanyar unes eleccions, no, sincerament, i escolti, espero que la gent em miri els ulls, no és per guanyar unes eleccions, per guanyar unes eleccions faríem altres coses, com avui passar sense modificar un cartipàs, i lògicament seria la realitat i tots tranquils i aquí funcionaria. Per això que, malgrat, considero que vostès, és lògic que hagin de fer el seu discurs per posar dubtes, de veritat, no existeixen aquests dubtes. Està molt clar en aquest moment quina és la voluntat d'aquest alcalde i del seu equip i la confiança que té amb el seu equip i amb aquests projectes. Senyor Mercè, senyor Miquel Fons. Ah, no, perdó, senyor Mercè.
Bé, senyor alcalde, jo entenc que vostè té que fer aquest discurs i faltaria més que no fes aquest. Home, naturalment, vostè el que té que fer és defensar la colla i és lògic, no? Però, clar, dono una sensació i, a més, nosaltres ens donem una mica dolguts perquè, com a oposició, crec que vostè no pot tindre aquí recances contra el grup municipal Nou Horitzó. Ha vingut per haver que ha vingut la universitat i el primer dia se li va donar suport totalment. Vull dir que amb els temes importants pel municipi sempre li hem donat suport perquè és el bé per tots, no? Perquè no es tirarem pedres en el nostre propi terrat. Això està claríssim, senyor alcalde. Que ens posi tots en el mateix sac no ho trobem correcte. I si ens remuntem als anys, clar, vostè ara aquí està dient que el 2003 es van trobar, però és que jo com ja porto uns quants anyets aquí en aquest ajuntament, el 95 també es van trobar que al cap d'una setmana van vindre els de FECSA que tallaven la llum als col·legis, a l'Ajuntament i al carrer i a l'alumbrat públic, no? Vull dir, no traguem aquí coses antigues perquè no arribem a cap puesto, podem parlar de 50 i pico de milions d'aquella època que es devien a telèfonos, podem parlar, tot tenim molta memòria, senyor alcalde, però crec que no és, crec que aquí el que hi ha és que posar tots uns esforços, però que és preguntar, és normal, perquè clar, si vostès són 11 i només incloent vostè hi ha 4 modificacions de 4 regidors, vol dir que els altres regidors no, i a més es hi treuen hasta responsabilitats, algú falla, no? Vull dir, això és lògic que es pregunti, perquè això es veu a simple vista, no es pregunta per preguntar, perquè a mi hagi vostè que estigui d'adjunt al senyor Caballero, a mi em dona igual, perquè és el seu problema, no? Ara, si amb això millorarà el funcionament del municipi, doncs tinc les meves dubtes, senyor alcalde, perquè vostè està prou amb la seva agenda i en té prou pel que està fent, i altres senyors també, entre diputacions i no diputacions i ajuntaments i tal, i ja tenen molta feina per tornar a agafar més feina, no? Això és el que realment ens fa, a menys per la banda del grup municipal Nou Horitzó, ens fa veure que això pues, o va més a una línia més dura, o dona aquesta sensació, és per això, escolti, ja li he començat dient abans que vostè com a alcalde pot fer quantes vegades vulgui perquè la llei li permet canviar el cartipàs com vostè li doni la gana, i això no li estem discutint el fondo de la qüestió, a menys per la nostra banda, gràcies.
Jo crec que no vegin tan fondo, perdoni, descontesto al senyor Lluís Mercè, que a més sempre, lògicament, els anys i la veterania li donen una perspectiva molt diferent a altres regidors que porten temps aquí. Si millor no entrar, i és cert, amb la història i amb els diners i amb els pàrquings. Escolti, això és un tema de modificacions de govern, no cal parlar d'uns pàrquings i del planejament. És qüestió d'organització d'un ajuntament en base a uns objectius, concrets. I lògicament el que ha fet aquest alcalde i parlat amb el seu govern és posar sobre la taula una sèrie d'estratègies per aconseguir tirar endavant aquest poble i aquests projectes. Qualia és molt important, eh? Qualia és molt important. Almenys ho vaig sentir aquí, de tots vostès. Lògicament, en aquest moment estem intentant apostar en un projecte complexíssim que si no posem en marxa tota una maquinària i una dedicació, aquest projecte doncs, no pot ser un èxit. I esperem, i per això jo necessito posar en marxa un govern que es posi amb aquest projecte com a gran lideratge pel poble de Sitges. Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Aviam, s'imagina que ara jo digués per un moment, després de sentir el seu discurs, un to paternalista, però amb un to paternalista, crec que ha tingut el seu discurs, però s'imagina que jo ara li digués l'alcalde de Sitges ha dit una pila de tonteries. S'imagina com jo mateix m'estaria desacreditant. Per tant, no li puc acceptar que digui que els grups de l'oposició, entre els quals m'hi inclueixo, perquè he estat el primer que ha parlat, digui que hem dit tonteries. Hem dit la nostra opinió, hem dit el nostre pronunciament polític, però el que no accepto és que se'ns acusi de que diguem bestieses, perquè si realment és així, doncs el poble de Sitges ja ens desacreditarà sol. Però que un alcalde ho digui, no ho accepto. Li demano el mateix respecte que tenim per vostè, per nosaltres. Nosaltres creiem que el govern està en crisi, que té una crisi interna, derivada de la gestió, derivada de les responsabilitats que ha delegat vostè en determinats regidors o regidores, i també que està en crisi per una pròpia, no projecte estratègic, sinó estratègia electoral. I això ho diem convençuts, i per això demanem explicacions. Pot ser el cas de l'aparcament, però en podria ser un altre. Varis. Però avui volem treure aquest perquè és el que ens ha arribat ara. I encara vostè no ens ha donat cap mena d'explicació sobre això. Vostè ens diu que no n'és coneixedor. Nosaltres volem saber què hi ha, o que el senyor Caballero ens respongui cadascuna d'aquestes qüestions. Per què? Perquè si realment amb això no ha funcionat com devia, no s'ha ajustat a la legalitat com devia, el que sí que podem creure que hi pot haver una desconfiança de l'alcalde vers el regidor responsable. I això és lògic, ho pensem. I l'únic que volem és que ens ho aclareixi. És l'únic que hem demanat. Contesti aquestes qüestions i no entrim si són debats ideològics perquè nosaltres som conservadors i nosaltres som progressistes i els canvis. No, no. És una qüestió pràctica. Hi ha confiança o hi ha desconfiança? Destitueixo un regidor, li retiro les competències o no li retiro? Hem preguntat això i això és el que volem que ens aclareixin.
Perdoni, a veure, primer vostè ha determinat la paraula bestiesa amb tonteria. No té res a veure. No té res a veure, s'ha equivocat. Vale? I si no em miriu al diccionari. Una cosa és bestieses i l'altra és tonteria. Vale? I per què entenc entre... No, és que no té res a veure, amb tots els respectes. Però, exacte.
Bestieses sí.
Però, perdoni, sí. Però, bueno, jo tinc un diccionari potser diferent al de vostè. Escolti una cosa. Sí, clar. Perdoni, senyor Miquel Forns. Quan jo he determinat la paraula tonteria, amb tot el respecte, però també és una paraula, vale? És que estem debatent un canvi de govern, no una destitució. Vostè sí que ha destituït la gent amb un motorista, però nosaltres no hem destituït a ningú. No, perdoni, sí. A Convergència feia les destitucions amb un motorista. Però aquí, avui, no es fa cap destitució. És veritat, senyor Mercè? Això. A veure, clar, aquí no s'ha fet cap destitució. Aquí no hi ha cap falta de confiança de ningú. Aquí hi ha el que és debat, diàleg, seriositat, reflexió sobre com van les coses. I el que hi ha és resposta. Clar, quan jo veig que aquest debat que jo he fet intern amb els meus companys i personal, de reflexió, de debat, d'estratègia, de resposta, que durant... Perquè vostè no sap el que és, canviar un cartipàs, no ho sap. Que significa parlar amb la gent, significa pensar moltes vegades quan ho has de fer i de quina manera. Vostè em parla d'un pàrquing, tots els respectes, no li pensem contestar ara, perquè no sé ni de què va aquest pàrquing. No, clar, l'alcalde, perdoni, l'alcalde no sap totes les coses d'aquest municipi, i no canvia, imagini's, que passarà igual que el Constri Ibèric, que ja en parlarem un dia. L'alcalde no canvia el govern per una cosa d'un pàrquing, amb tots els respectes, escolti, a veure, només faltaria, és que si això fa un alcalde, és que l'alcalde no té el govern com cal, val? Jo conec moltíssimes coses, ja ho he dit més d'una vegada, que li dono la importància que té, coses que li dono, doncs, i ha dit algú aquí, la feina que tinc, amb moltes altres coses, com per ara posar atenció amb algunes coses que poden ser complexes, difícils, però que en aquest moment els meus problemes no són aquests, són altres molt més importants, que és com solventar el pla de sanejament d'aquest ajuntament, com fer llocs de treball en aquest poble, i com tirar endavant aquest poble en el futur. Són els grans tres projectes que jo tinc, i amb això estic. Per això que, em perdoni, però clar, quan em posen aquest punt, quan em posen l'altre, que és una estratègia de vostès, que l'entenc clara, que l'han fet diverses vegades, de posar punts, elements, allò de dir, aquí a veure què diu, en aquest moment jo no li contestaré d'això, ja investigaré, m'informaré, i lògicament el senyor Toni Caballero, que està ofès, ben segur que està ofès per aquesta d'això, contestarà en aquest cas. Però l'únic que li vull dir és la talla política. Estem parlant d'un canvi de govern i vostè ha posat un punt que ja li interessa, un punt, que és un pàrquing del Garraf. Bé, escolti, jo no entraré en això, per respectes. Senyor...
Perdona un moment, és que a mi m'agradaria primer que ens expliquessis els canvis que hi ha hagut.
Sí, clar. Ens explico?
Sí, clar.
Tant.
Ah, bueno, clar.
No, us vull explicar.
Abans que el Toni contesti, és que clar, estem discutint aquest tema.
Clar, però al final és que els canvis que he posat sobre la taula són els següents. Primer, la senyora Carmen Prat Gil, regidora d'Hisenda fins al decret, aporta els projectes estratègics i té la responsabilitat sobretot de Qualia, a part de que tenia el projecte de l'Agència de Turisme i de Promoció Econòmica. Lògicament, al fer aquesta aposta per Qualia, vaig demanar al senyor Rafael Roig, diputat d'Hisenda i experiència contrastada des de fa temps, que agafés la regidoria d'Hisenda i serveis centrals, perquè ja portava la comissió de modernització i de trasllat als Sitges Referents. Correcte? El senyor Armand Paco, que degut a que jo tinc una implicació que em fa il·lusió, tinc ganes de liderar i tirar endavant amb el senyor Toni Caballero de l'espai urbà, lògicament doncs el deixava amb una responsabilitat la seva presidència en l'àrea i li vaig dir que ajudés en el senyor Rafael Roig, en el qual a serveis centrals, secretaria, hisenda i organització i modernització de l'Ajuntament. I jo li vaig dir al senyor Toni Caballero, et vinc a ajudar perquè m'agrada l'espai urbà, perquè considero que ara ja en aquest moment Qualia ja l'he deixat en mans d'una magnífica professional que és i regidora, la senyora Carmen Prat, que he deixat en mans amb una persona de meva confiança com és el Rafael i l'Armand, i el senyor Toni Caballero i jo tirem endavant un projecte. Com he fet sempre, allà on m'han necessitat, allà on he cregut que m'he d'implicar, m'he implicat, perquè sóc l'alcalde del poble. I així ha sigut. Jo ho he explicat bé? Ha quedat clar?
Sí, però els canvis del document... Ens els expliques tu?
Els canvis es pot explicar el senyor Armand Paco, sí.
Sí, a veure, sobre la remodelació, sobre els canvis que l'alcalde va introduir i que van ser explicats a grans trets, lògicament hi ha qüestions de detall que nosaltres havíem d'acabar de polir amb els serveis centrals, en aquest cas amb secretaria, i que són l'objecte del document que vostès tenen sobre la taula. Per exemple, entre els canvis que s'han afegit, a banda dels que a grans trets i com a titulars ha posat de manifest l'alcalde, hi ha el d'incloure dins de l'àrea de secretaria general el servei d'assessoria de les àrees, per exemple, que ja es venia fent, però no de manera fefaent com a conseqüència d'una remodelació de cartipàs. En segon lloc, poden veure vostès que de l'àrea de secretaria general es treu el Departament d'Organització i Qualitat i Sostenibilitat i es passa a una altra regidoria. En concret, a l'àrea de presidència, serveis centrals de ciutadania, la regidoria de recursos humans i el servei de consergeria, en aquest cas, s'inclou sobre la mateixa. En l'àrea de territori, per exemple, hem volgut incloure un apartat de la gestió municipal del sòl. Per què? Perquè vostès saben que en el pla de sanejament una part important dels ingressos venen o procedeixen precisament de la gestió del sòl. És a dir, tots aquests canvis, juntament amb un altre, per exemple, existia una errada a la Comissió Informativa de Territori que, si vostès recorden, en el primer esborrany figurava com a president a l'alcalde. I van dir, no, això no pot ser. El que ha de ser president de l'àrea de territori és el regidor d'urbanisme, perquè bona part de les coses que passin per allà des del punt de vista urbanístic algú les hauria d'explicar, i considerem més adequat doncs, que el president continuï amb la figura del regidor d'urbanisme que no pas en el de l'alcalde. Per tant, tots i cadascuna d'aquests moviments, modificacions de detall, de menor detall, però no menys importants, doncs, també s'han posat de manifest amb aquest darrer document. Jo el que sí vull dir per finalitzar és que diguem-ne la fotografia de quins són els canvis vostès l'han tingut des del primer moment, que això són matisos que ens posa la Secretaria General per acabar d'engranar una mica la nova organització, i finalment posar de manifest que la nostra opinió en aquest sentit és que nosaltres sempre hem tingut diferències d'opinió des de fa 20 anys, que és el temps que jo sóc regidor en aquesta casa, i la veritat és que amb tota llibertat, sigui l'alcalde qui sigui el que en governi, he tingut l'oportunitat de posar de manifest la meva opinió. Si això s'entén com a discrepància, algú no ha entès quin és el valor de la democràcia. La segona, en relació a les mancances del govern, home, si amb el projecte que hem tirat endavant en aquests 7 anys algú troba mancances, evidentment no serà pels projectes que hem realitzat, sinó en tot cas aquells que no hem pogut realitzar. I jo em miraria una mica el melic de les mancances que tenen alguns dels grups de l'oposició, que crec que són prou importants, sobretot de cara a unes properes eleccions municipals, i que els hi desitjo de tot cor que puguin resoldre. I la tercera i última qüestió és que les modificacions venen prou ajustades com a conseqüència. Primer, del compliment o intentar tirar endavant l'agenda municipal. La segona, el projecte adequat, i el tercer, el trasllat als sitges referents. I, per tant, entenem des del nostre grup que venen més que justificades les modificacions o canvis que ha introduït l'alcalde. Gràcies.
Una paraula més? Sí, senyor Toni Caballero, perquè jo crec que les referències que s'han fet el senyor Toni Caballero pel senyor Miquel Forns s'han de contestar.
Gràcies, senyor alcalde. Contestaré amb el senyor Miquel Forns. En fi, jo crec que sóc una persona que, si per algú em distingueixo, és que intento sempre mantindre i complir la llei. No? Llavors, el senyor Miquel Forns aquesta tarda, una vegada més, ha vingut a fer aquí una sèrie d'acusacions que no sé d'on té la informació, me la puc arribar a imaginar, però sense verificar ni contrastar si aquesta informació que ell donava aquí al ple, i no hi ha informació, sinó acusacions donaven aquí al ple, estaven fundades o no estaven fundades, va, i ho deixa anar, òbviament caluniant i menciant doncs, la meva persona. Li explicaré, senyor Miquel Forns, en un determinat dia, que no recordo la data, una patrulla de la policia local fa un acte sobre una activitat que es detecta en el Garraf. Aquesta acta es tramita a Activitats. Activitats fa la seva feina i l'acte i es requereix amb aquesta activitat perquè cessi, i cessa immediatament. Aquest regidor no té competències per autoritzar cap mena de pàrquing ni cap mena d'activitat. Tinc competències per netejar l'espai públic, però per res més. Llavors li agrairia que la forma de fer política la fes d'una forma transparent i d'una forma constructiva, no calumniant. No és la primera vegada que ho intenta. Vostè li fan arribar que sembla ser algo que fa pudor o un cadàver, va i el porta aquí al ple. Sí, va i el porta aquí al ple. Llavors la boca. I després resulta pues, que ni és un cadàver, ni fa pudor, ni hi ha res de tot el que diu. Ja no és la primera vegada que ho fa. Ja estem acostumats amb aquest joc brut i barroer i amb aquesta manera de fer política. Escolti, senyor Miquel Forns, Un pàrquing no és el Palau de la Música. El senyor Millet el tenen vostès. No està aquí a Sitges. No el busqui, perquè aquí a Sitges no hi és. I tingui una mica de contenció i guardi les formes, que és molt important en política. Moltes gràcies.
Sí, senyor Forn, sí.
Gràcies, senyor Caballero. Li agrairia una cosa per això. D'entrada ja veig que vostè tenia coneixement de l'existència d'un aparcament. Senyor alcalde, veig que no. Alguna cosa falla, doncs. Alguna cosa falla. Però, de totes maneres, jo ho dic pel que he dit. El senyor alcalde ha dit que no, vostè ha dit que sí. El que sí que vull que em contesti, i que m'ho contesti per escrit, agafa l'acta quan la tinguem, tota la relació de preguntes que li he fet respecte a l'activitat. Si vostè va passar la nota a una regidoria que no és competència seva, que contesti la regidoria competent. Però s'ha d'aclarir respecte a aquest tema, si realment va funcionar, tot el que li he preguntat. No està aclarit. Temes de l'IVA, temes de tíquets, d'ingressos, tots aquests dubtes que tenim ens els fa arribar. Si realment no hi ha hagut res, aquí es quedarà el tema. No busqui històries, no compari amb altres històries rares que han passat a aquest país, molt lamentables. Perquè si vostè contesta a la primera vegada això, 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 s'ha acabat. M'ho fa arribar per escrit, tot el que li ha preguntat, si no és competència seva, la regidoria competent, i s'ha acabat el tema. De totes maneres, continuem mantenint que aquí hi ha, en aquesta crisi de govern, una certa desconfiança vers determinats regidors, i ho mantenim.
A veure, és que torno a repetir-ho, ho diré ben fort i ben clar. És la seva opinió, però al final el que ha pensat aquest canvi de govern és aquest cervell, no vostè, eh? Clar, llavors, escolti, què sap vostè, al final? Clar, escolti, què sap vostè? Vostè pot utilitzar la seva condició en aquest moment de portaveu per dir tot això, però no digui que vostè creu que hi hagi una crisi de govern. Hi ha replantejaments seriosos en aquest moment complicat i difícil pel poble de Sitges per governar millor. I miri vostè el que ha utilitzat, perquè quedi molt clar, eh? Vostè ha utilitzat, jo diria, la bona fe d'aquest alcalde per tirar endavant el seu poble amb un pàrquing del Garraf per intentar acusar no sé què. Després tothom farà la lectura que faci, però faci-s'ho mirar. Aquí no estem. Jo aquí portava una modificació per la il·lusió de Qualia, perquè tirem endavant les comptes de l'Ajuntament, perquè l'espai urbà millori, perquè els meus regidors i l'equip de govern, aquesta, sí, sí, aquests 6 mesos que queden, que no sé si guanyarem o no guanyarem, es pugui acabar la legislatura amb el nostre compromís davant de la ciutadania. La talla política d'això, fer-ho lligar amb un pàrquing i acusar aquí, entre cometes, amb tots els respectes, eh? A veure si hi ha alguna cosa. Aquests senyors no han fet això, eh? Aquests senyors m'han preguntat per què faig per què estic fent la remodelació, eh? Aquests senyors m'han preguntat si creuen o no que això és positiu o no pel poble. I vostès, amb tots els respectes, eh? Malgrat posar sobre la taula la seva discrepància, home, doni una talla de debat sobre si el canvi que està fent aquest govern no és un pàrquing al Garraf, sinó que és positiu o no pel poble de Sitges. Res més, eh? Només li dic això, senyor Miquel Forns. Senyor Miquel Forns, eh?
Bé, ho hem centrat, suposo, més en el tema de l'aparcament, perquè evidentment llançades les preguntes, doncs no hi ha hagut pràcticament respostes, però també vull insistir, no només he dit això, he insistit que no ens creiem que fos el canvi per Qualia, que no ens creiem que el canvi fos per Sitges Reference i que no ens creiem que el canvi fos pel pla de sanejament. Hem fet un global. A cada canvi que hi ha hagut de cada regidoria hem donat la nostra opinió. Cadascú té la seva. Una puntualització. Veig aquí una cosa en el document, el dictamen que ens han donat, que m'agradaria que també ens expliquessin. Oficina de barris. Senyor Caballero, l'oficina de barris en aquest moment on està? Perquè hi ha Qualia. Continua funcionant, està ubicada en un altre lloc. No, ja podria explicar, sisplau?
Ja li contesto jo, senyor. Anem sempre... Em sap greu la poca...
No anem sempre res, vull dir,
li pregunto,
expliqui, sí, ja està.
Per la poca visió d'estat o poca visió de poble. Sí, clar, l'oficina de barris, vostè està parlant de la situació física. No té res a veure amb el cartipàs. No té res a veure amb el cartipàs. La situació física de les oficines, serveis i unitats no té res a veure amb el cartipàs. Vol vostè una altra vegada liar-la i posar en dubte? L'oficina de barris continua depenent d'espai urbà. En el Miramar, perquè lògicament en el Miramar, però què té a veure això amb el cartipàs? M'ho pot explicar?
Senzillament, com hem vist aquí amb la modificació, i per això el preguntem, es tracta d'una ubicació física, és que no preguntava res més. He dit, no he dit senyor Caballero perquè aquesta vegada li tregui i no li posin. He dit perquè surt oficina de barri, senyor Caballero, i per això ho he preguntat, dic on està, perquè hi havia l'oficina de Qualia. Una ubicació física estava preguntant,
pues,
res més.
Si és la pregunta física, està en el Miramar a expenses del trasllat als Sitges Referents. Senyor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo és que vull intervindre senzillament perquè és que a vegades algú el plantegen com el bo o el dolent de la pel·lícula i aquí sembla que sigui un el dolent i la veritat és que em fa gràcia. Jo crec que s'han dit moltes coses aquí, em deixaré de posar-hi adjectius, però n'hi ha dos que s'han dit que són realment certes. És a dir, a la remodelació del govern és competència de l'alcalde, per tant és ell qui ha de vetllar per que vagi millor. I una cosa que ens ha dit la senyora Parés, podem estar bastant d'acord amb ella, que és complicat fer un canvi a 6 o 7 mesos de les eleccions, és veritat. Però precisament això és el que desmunta tot l'argument, que ja l'hem sentit altres vegades, de que si diguem que 6 o 7 mesos de les eleccions això no es faria, precisament això reafirma de què no es pensa en les eleccions quan es fan canvis. Per tant, els mateixos arguments que donen uns els descalifiquen amb els altres. Però deixi'm que els digui una cosa. Miri, aquest regidor és un home de partit, sí, és veritat, vull dir, no cal que ens en neguem ni ho negarem mai, és un home que té principis, té creences i té valors. I un dels valors que té i els principis és que crec en el públic. I quan un creu en el públic i està en un projecte, està a disposició d'aquest projecte. És a dir, al servei d'aquest projecte, no a servir-se d'aquest projecte. I si en un moment determinat el senyor alcalde diu ara toca fer això, doncs toca fer això i estàs en aquest equip de govern, jo tires endavant i amb molt de gust. Aquests arguments, i vostès mateixos, molts de vostès ho han ratificat aquí en les seves intervencions, diuen, ja ho van dir-ho quan hi va haver l'altra remodelació i es van dir moltes coses. Doncs bé, gràcies a aquesta, diguem-ne, aquesta història o aquest temps que ha passat, torna a posar les coses al seu lloc. De tot allò que van dir en aquell moment, que es repeteix amb el que han dit ara, res de res. Quina és la realitat? Doncs que m'ha tocat liderar la modernització d'aquest Ajuntament, que m'ha tocat liderar el trasllat al Sitges Reference i els hi haig de dir que va en bon camí, en bon peu i que estan complint tots els plaços i totes les previsions que hi havien hagut. I esperem que al final no se'ns compliqui. Però els diré més, quan parlem de modernització, doncs en aquest moment, i vostès ho saben perquè tenen representants a la comissió de modernització d'aquest Ajuntament, de la qual em toca liderar-la a mi políticament, s'està tirant tot el mapa de processos, s'està tirant endavant el portal de l'Ajuntament, s'està tirant endavant tot el tema arxivístic, que estarem tots d'acord que té molt a veure amb aquest canvi, amb aquesta modernització. Si tot això ho ajuntem amb el Sitges Reference, fem un paquet important que pot canviar els hàbits, les maneres d'entendre l'organització d'aquest Ajuntament i les relacions entre els ciutadans i el seu Ajuntament. Per tant, tot això que van dir fa un any i mig queda resumit en aquests aspectes. Si vostès ara volen recuperar aquest discurs, bé, el poden fer i tot el que vulguin. Però miri, em sembla que tots estarem d'acord que ojalà acabi en bon port tot el projecte Qualia i en tot cas perquè allò d'una manera clara i breu, deixin que els hi digui. Qualia té 4 grans blocs, allò per fer-ho ràpid, que seria el paquet de la universitat, el paquet on s'ha de generar activitat econòmica, el paquet on hi ha d'haver activitat creativa i la part dels equipaments municipals. Penso, i em sembla que tots estarem d'acord, que si podem tirar endavant aquest projecte, canviarà totalment la dependència econòmica que té aquest poble per millor, perquè a més és compatible. Per tant, que s'hi dediquin esforços en aquest moment. Quan? Sobretot en el primer paquet que pot ser el motor de la universitat, està pràcticament tancat tot el tema del finançament, etcètera, etcètera. I quan parlem del tema del finançament, que ningú se n'oblidi, que vol dir que el sector privat s'hi juga els diners. I per tant el sector privat necessita també referents constants, referent periòdic per poder tirar endavant. Perquè al final són els que posen també els diners en aquest apartat. Doncs penso que és convenient i és necessari per la pròpia organització municipal, però també per la gent que en aquest moment, malgrat la situació econòmica, està confiant en Sitges i fa les seves inversions, que també vegi que des del govern municipal s'hi dona la importància que té per poder tirar endavant ara la fase ja més de desenvolupament del projecte. Per tant, no ens equivoquem. Això és una aposta que s'ha de fer i una aposta que si miréssim solament que d'aquí 6-7 mesos hi ha d'haver eleccions, potser sí que no s'haurien de prendre aquestes determinacions, però l'interès general està per damunt de tot. I acabo dient-los una cosa molt clara i que no els hi ha d'estranyar. Aquest govern va fer un pla de mandat, un pla d'actuació municipal, un pla de producció municipal que també ho hem de dir-ho, quan es va fer el 2007, ha sorgit una situació nova, que ha sigut el tema de la crisi econòmica, i que l'ha tingut adaptat, que s'ha tingut d'adaptar. Però bàsicament, i això no em cansaré de repetir-ho, té 5 objectius molt clars i que venen determinats per aquesta situació. El projecte Qualian és un, i en aquell moment, si vostès miren els papers i els antecedents, veuran que és buscar el complement econòmic d'aquest poble. Per tant, primer objectiu que s'està tirant endavant i que ningú s'equivoqui. Parlàvem de la modernització de l'Ajuntament, per tant, tot el que els he explicat, portal, tot el tema arxivístic, tot el tema que fa referència al mapa de processos, etcètera, etcètera, i culmina amb el trasllat al Sitges Reference. Un tercer objectiu, com s'ha dit aquí, que s'aposta clara, és el tema de l'espai públic. Ja es deia en el pla de mandat, vull dir que, per tant, no sé per què els hi ve de nou que ara es reforci totes aquestes actuacions. I a partir d'aquí, evidentment, el quart element que també es parlava i que l'alcalde ja n'ha fet esment, que és tot el que fa referència al projecte econòmic del municipi, per tant estem parlant en aquest cas del pla de sanejament, en definitiva compliment del pressupost, i aquest element que s'hi va afegir, que és el de la crisi, el que va fer incorporar és el suport a les persones. I per tant, diguem-ne, que si en un moment determinat, i quan dic el suport a les persones, vol dir increment el suport. Si en un primer moment es feien unes previsions, evidentment, i vostès han sigut testimonis al llarg d'aquests exercicis, que el pressupost s'ha anat incrementant en aquests aspectes i creant nous espais i noves ajudes per tothom. I quan parlem per tothom, parlem per tothom, de que qualsevol persona que pateixi aquesta situació, com a mínim la seva administració, el seu ajuntament, l'administració més propera, intenta donar-li resposta amb la mesura que pot. Per tant, escolti, són 5 objectius que els repeteixo, s'han tingut que adaptar a la situació econòmica que sorgeix a partir del 2007, però no crec que els hi estranya. I repeteixo, tot el demés em sona el que van dir fa un any i mig, i la realitat és una, i per tant tot ho posa al seu lloc. Deixi'm que acabi com he començat. Les remodelacions són voluntat i potestat del senyor alcalde, deixi'm que organitzi pel bé de Sitges aquest municipi, perquè al final és ell qui passarà comptes davant dels ciutadans amb el que ha dit i el que ha deixat de dir. Gràcies.
Cinc minuts i seran les 11.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Aquest fou el debat a l'entorn dels canvis en el cartipàs municipal. Han escoltat els posicionaments dels diferents partits, tant pel que fa referència a Miquel Forns de Convergència i Unió, perdó, Jorge Carretero, sobretot centrats en el que s'entén com una crisi en el govern municipal i la desautorització del regidor Antoni Caballero a partir, en el cas de Miquel Forns, posant aquest exemple d'un aparcament situat a la zona del Garraf, la gestió del qual està molt qüestionada i encara està pendent del que es pugui dir pel que fa referència a la llicència d'activitat. Una anècdota, si volen, i posats ja a incidir en el parèntesi de la terminologia, tonteria. En alguns casos, sí que en els diccionaris que hem consultat de castellà-català esmenta que es pot dir tonteria obertament, però que farem? Serem escrupolosos i convindrem que la tonteria castellana és la ximpleria catalana. Què diu el diccionari de ximpleria? Acció, paraula, pròpia d'una persona ximple. Per exemple, comprar aquesta roba tan cara és una ximpleria, o quina ximpleria és que diu el Maltanoca? Això seria ximpleria. Bestiesa, que ha estat l'altre terme que es va fer servir ahir en el ple municipal. Home, posats a prendre coses noves, doncs mirin. Bestiesa, naciesa en el dir o en el fer. Calla, home, no diguis aquestes bestieses. Va fer la bestiesa de deixar la feina que tenia. Quines bestieses comprar-li aquell casalot? Ximpleria i bestiesa. Aquestes són les, diguem-ne, les definicions amb dues paraules, ja que ahir el debat es va centrar, alguns de vostès pensaran que en excés, en la terminologia, tonteria, bestiesa, ximpleria, etc etc. Però tot això va formar part, com els dèiem, de la discussió a l'entorn del canvi en el cartipàs de l'equip de govern, en posicionaments diferents. Lluís Mercè, diguem-ne, es distanciava d'alguns dels posicionaments d'altres partits de l'oposició municipal, i l'alcalde defensava, o almenys ho han sentit amb molta vehemència també, el canvi de cartipàs com un objectiu dins l'estratègia de Sitges i no pas una estratègia política. Aquest va ser el primer dels debats, una hora de debat gairebé, com ens deia en Joan, però ens en queden encara Tres més.
Ens en queden tres més, però abans d'arribar al segon, bé, es va donar compte del preu públic de la guia Vesta, la vent de l'Oficina de Turisme de Sitges. Anàvem a consultar i al final no hi hem pensat, us ho direm després. També es van aprovar diversos comptes justificatius de subvencions a les tres colles de Caramelles, a les entitats esportives municipals per la realització d'activitats esportives durant el 2009, també a l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges per millores i renovació de l'equipament del material esportiu i també pel foment de l'esport escolar i federat durant el 2010. A més, es va aprovar l'esmena d'un acord de ple referit a la col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'Associació de la Comunitat Aragonesa de Sitges i es va aprovar el canvi de titular de la concessió administrativa de la parada número 29 del mercat municipal. També es va acordar aprovar la cessió en precari de la planta baixa de l'edifici Can Coll a l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Esteve Barratxina i es va aprovar la rectificació de dos articles dels estatuts reguladors de la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suburense. Aquí l'alcalde va dir que amb aquest punt precisament acaba la tramitació pel que fa al Prado. El següent punt és on ens hem d'aturar, l'aprovació, si s'escau, de l'extinció de la concessió de manial a favor de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. de l'antiga benzinera de Camperico. Aquest punt va lligat amb un altre que es va aprovar també amb posterioritat que portava per títol aprovar la minuta del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Sitges i la societat Mirpou Girona S.L., pel desenvolupament de la gestió urbanística de la modificació puntual 7a-8a del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en referència a l'àmbit d'actuació urbanística situat a la carretera C246, punt quilomètric 39600 del terme municipal de Sitges. El primer punt és el conveni anterior que comportava l'extinció de la benzinera i el segon, el conveni a tres parts, perquè recordaran Carmen Paco en la roda de premsa prèvia en aquest ple va explicar que en el procés de negociació amb Repsol i amb l'agència, en aquest l'Agència Catalana de l'Aigua, havia aparegut un tercer propietari, un propietari que era l'antic propietari dels terrenys abans de l'expropiació per la instal·lació de la planta depuradora. Doncs bé, aquest propietari, com se li van retornar alguns dels terrenys expropiats perquè no havien estat utilitzats en la construcció de la depuradora, doncs clar, era propietari...
Continuava sent el titular d'aquella parcel·la.
De la parcel·la. Aleshores, a partir d'aquí es va obrir una negociació a tres, també amb l'altre propietari, per buscar la millor fórmula per la instal·lació d'aquesta benzinera. Una instal·lació de la benzinera, això sí que tots els grups van considerar que era important per Sitges, tot i que amb diversos matisos. Qui més beligerant es va mostrar en aquest cas va ser el Partit Popular. Jorge Carretero va acusar el govern municipal de mala gestió en tot el procés, des que ja va sortir en el seu dia la benzinera, com per un tema electoral, va dir Jorge Carretero, i també per mala gestió el primer terreny al costat d'un col·legi doncs no va poder ser finalment instal·lada. I per últim també va dir que al municipi li costarà aquesta instal·lació 240.000 euros. A partir d'aquí van haver diverses respostes. Per una banda, Gavi Serrano va dir que el tema era bastant més venia de bastant més enrere del 2004. Per altra banda, Lluís Mercè va dir que, o va intentar corregir Jorge Carretero, va dir que si es llegia bé la documentació a l'Ajuntament no li costa res aquest canvi.
O sigui, no li costa 240.000 euros,
correcte,
segons va dir Lluís Mercè.
I després l'alcalde va dir que treure la benzinera de Camperico no era un tema electoral i fins i tot aquí es va tornar a enganxar l'alcalde en Jorge Carretero, va dir no en té ni idea vostè, això va ofendre també al regidor del Partit Popular i per altra banda va explicar que s'havia aconseguit una gran millora en la mobilitat a Camperico. Armen Paco va explicar després més abastament aquest punt, va dir que la decisió en el seu dia va ser encertada i va acusar a Jorge Carretero de dir mentides. Va dir que el regidor del Partit Popular havia dit mentides perquè explicava unes coses que no estaven en el dictamen o tergiversava el que posava en el dictamen en opinió d'Armand Paco i per tant això fer-ho de manera conscient seria dir mentides. va dir-me en Paco que per una banda no costarà res, va ratificar doncs, la conclusió de Gavi Serrano, va dir que el primer emplaçament en el seu dia no va ser acceptat, no perquè estés al costat de l'escola, sinó perquè estava al costat de la via fèrria, de la via del ferrocarril. A més, va dir que l'Ajuntament en el seu dia no sabia que hi havia hagut un canvi de propietari i l'Ajuntament no té cap obligació de saber que hi ha un canvi de propietari fins que no es preocupa per entrar en una determinada parcel·la. I després va atribuir les argumentacions del Partit Popular a un problema intern del Partit Popular, ja que, i després fins i tot l'alcalde també, ho va dir, si en l'anterior legislatura aquest canvi s'havia aprovat per unanimitat, entenia l'alcalde que en l'anterior legislatura hi havia una talla política diferent i va acusar el Partit Popular d'aquest canvi d'opinió entre una legislatura i l'altra al voltant d'aquest tema. I finalment, bé, l'alcalde, el debat va acabar doncs, amb un intercanvi de retrets entre Jorge Carretero, que va dir a Armand Paco i també a l'alcalde que ja els hi demostraré jo que els que menteixen són vostès, i l'alcalde doncs, que es va queixar de l'actitud del portaveu del Partit Popular. Estàvem... És un debat...
Mm-hmm. Estàvem fent memòria. Recordes quan es va extingir el servei a Can Perico de la benzinera?
Cap al 2004, aproximadament.
D'acord, més que res perquè tinguin una referència. O sigui, fa uns 6 anys, més o menys. D'acord, doncs el debat sobre la futura benzinera de Repsol a la recta de la Mata, com es dèiem, entre l'accés a l'autòdrom i l'accés a la depuradora d'aigües residuals va ser ahir el motiu de debat també. L'Anceta?
Jorge Carretero.
Este punto de l'ordre del dia que... Pues ha dicho, o bueno, sí, o no se ha dicho, sí, pero sí. Está vinculado con otro que se presenta posteriormente, que es el 5.2, y la combinación de los dos pues encauza la solución a un problema que se provocó al obligar en 2006 a cerrar y desmantelar la gasolinera de Can Perico. Nuestro grupo municipal tiene que calificar la gestión que han realizado este tema por la tardanza en buscar esa solución en un auténtico cero, y menos mal que por fin se ha llegado a un acuerdo. Ustedes, ante las inminentes elecciones municipales del 2006, decidieron desmantelar la gasolinera en abril del 2006. Su objetivo, aparte de un interés general que existía, era también pues, para apuntarse un tanto electoral. Y esta operación, sí, tan mal gestionada, tiene un precio que vamos a pagar todos los bolsillos de nuestros silletans y silletanas. Ustedes, antes de cerrar y desmantelar la gasolinera, no hicieron los deberes. Y primero sugirieron una ubicación que no fue posible por varios motivos bastante evidentes. Uno de ellos es que la ubicación propuesta estaba al lado de un colegio. Tuvieron que buscar una alternativa, improvisando, pues cada día que pasaba, según el convenio que habían firmado, nos costaba y nos costará 283 euros día, 103.000 euros al año. Ese era el convenio con Repsol. Como las improvisaciones acostumbran a traer problemas, ustedes se encontraron con el terreno que el terreno propuesto como alternativa resultó no ser del ayuntamiento, puesto que el antiguo propietario pidió la reversión, ya que el terreno se había expropiado para otro fin. En definitiva, su decisión electoralista le ha costado a este pueblo en números redondos más de 240.000 euros. Y habrá que añadir 283 euros por día que desde que pase la aprobación y firma de este convenio hasta que Repsol abra sus puertas en el nuevo establecimiento. Teniendo en cuenta los trámites administrativos que quedan por realizar, por muy de peso que esto vaya, mínimo vamos a estar un año más. Es decir, otros 103.000 euros. Y sumando, nos vamos a 343.000. Si hubieran hecho los deberes, nos habríamos ahorrado bastante dinero. Este grupo municipal quiere llamar la atención al respecto de que este es un ejemplo de mala gestión. No es el único. Tenemos el mercado municipal, que también aquí en este pleno se dijo que no costaría un duro, que todo lo pagaría Mercadona, y no es cierto. El edificio Sitges Reference, que para tapar el agujero que hay ahí vamos a trasladar 160 funcionarios a trabajar a este centro con una serie de argumentaciones que es lo de menos. Este grupo municipal pidió a la regidora que nos hiciera llegar un estudio económico de lo que iba a representar en ahorro económico y todavía no nos lo ha hecho llegar. El centro de diseño, todo decisiones políticas, electoralistas, que nos están costando mucho dinero a los bolsillos de los ciudadanos de Sitges. En unos momentos, además, en los que nuestras economías no están demasiado bollantes. Nefasta gestión y suspenso para su equipo, señor alcalde. Así va este ayuntamiento, así se justifica su más que precario estado financiero. Este grupo se abstendrá en este punto del orden del día en desacuerdo, para mostrar el desacuerdo con la gestión que se ha realizado en este punto.
¿Alguna paraula més, senyor Gavi Serrano?
Sí. Moltes gràcies, alcalde. La veritat és que en el 2006, que de veritat que vam prendre aquesta decisió a l'equip de govern d'aleshores, d'una manera consensuada, per nosaltres era molt més important recuperar Can Perico i treure la bencinera que altres temes. I això podem estar d'acord amb vostè. Però vostè no pot parlar d'una mala gestió, perquè el govern del Partit Popular, perquè hi era el govern del Partit Popular, va renovar la concessió de Can Perico. I la va renovar, i vostè pot dir-me quin és el cànon que va aprovar el govern municipal per la renovació de la bencinera de Can Perico? No, però estem parlant de gestió. Estem parlant de gestió i de bona gestió. No? I per tant, per nosaltres era molt més important recuperar un espai públic per al poble de Sitges que el tema aquest. I jo crec que nosaltres el que hem fet és ara solucionar aquest problema d'una manera adient. Jo crec que això és el positiu, que en aquest moment solucionem el problema. Perdona, jo l'he escoltat, tot el temps l'he escoltat, senyor Carretero, i li demano que vostè també m'escolti. Per tant, gràcies, l'accepto. Per tant, jo crec que el que vostè ha d'entendre és que nosaltres vam prioritzar alliberar en l'espai públic, en el centre del poble, una bencinera, perquè ho vam prioritzar d'aquesta manera, i per tant, que hem de, d'alguna manera, consensuar amb Repsol. Pues de quina manera ho solucionem? Pues ho solucionem, cap problema. Però que la prioritat era treure la bencinera de Can Perico.
Senyor Mercè, sí.
Puc fer una mica de memòria. Perquè a més, la bencinera de Can Perico, la no ampliació en època d'en Jordi Serra, me la vaig cargar jo perquè ampliaven en una zona verda on està l'olivera. I no la va fer cap del Partit Popular, sinó aquest conveni el va fer el senyor Jordi Serra i que no hi havia ja tampoc en aquells moments ni un puta pesseta en aquest ajuntament i li van donar 40 milions de pessetes per anticipat al cànon. Ho entès vostè, senyor? I després dir-li al senyor Carretero, que tinc entès jo, que aquests 103.000 euros estem alliberats de poder tindre'ls que pagar. Sí, sí.
Sí,
sí, hombre, vull dir, no és que te lo digan ellos, vull dir, no te lo voy a decir yo, tú, que lo digan ellos, que yo no estoy en el equipo de gobierno. Vull dir,
moltes gràcies, senyor Mercè.
Jo tinc entendido que
esto es entre...
las cosas por su nombre. Allí querían ampliar la gasolinera, el señor Jordi Serra, equipo Partido Socialista, con 8 surtidores. Y yo fui el que me la cargué por la zona verde, porque no se podía hacer una actividad en zona verde. ¿Vale? Ya está. Gracias.
Bueno, abans de que el senyor Armand Paco doncs, faci una descripció dels fets com són, primer és dir que és cert que senyor Mercè té raó, val? I té raó en diverses coses. Ara, senyor Carretero, dir que nosaltres ho vam fer electoral, és que vostè no sap, no té ni idea, potser és que fa massa poc temps que està a Sitges, però t'ho dic sincerament, no sap el que és Can Perico, amb tots els respectes, eh? Can Perico amb la benzinera, que era un dels objectius que està escrit en el nostre programa. Clar, no és un tema electoral, és un tema de compromís, de la necessitat pels problemes, primer, cuidado, legals, de seguretat, de mobilitat que tenia Can Perico, i aquest govern, no per guanyar uns vots, sinó sempre per pensar que al poble de Sitges li aniria bé que aquesta benzinera no hi fos, perquè, clar, si pensem així, encara hi seria, eh? Si pensem com vostè, encara hi seria, eh? I l'altre és, escolti, no hem anat en aquell terreny vam passar per un terreny i després de parlar amb la gent del Maria Usó, perquè hi havia un terreny públic, vam arribar a un acord aquest govern i la gent del Maria Usó de traslladar-lo a un altre lloc. O sigui, no és que hem anat allà ara perquè ens hem il·luminat, no? Sinó perquè fa molt temps que estem treballant amb Repsol. I he de dir-li, Repsol ha tingut clarament de defensar els seus interessos, però ha negociat constantment amb aquest ajuntament, que és el que fa, negociar per aconseguir, amb tots els respectes, guanyem vots o no, una gran millora en la mobilitat de Can Perico. I a més em fa gràcia quan diu el titular l'antiga benzinera, si portem 6 anys que no hi és, no és tan antiga la benzinera, portem 6 anys, amb tots els respectes, i és una benzinera que portava anys i anys i anys, potser més anys dels que estem tots aquí quasi. El que passa que es va fer una concessió nova i el senyor Jordi Serra és cert que la va renovar aquesta concessió a canvi d'un cànon de 40 milions. Però, escolti, és que a vegades li tinc que contestar perquè no és un problema electoralista, és un problema, carai, que ens creiem les coses que estem fent i per això les fem amb les complicacions que fan, perquè si éssim, a més, escolti, perdoni, si éssim de pensar amb tots els papers que vostè ha dit per fer-los, encara estaria. Nosaltres vam decidir, la traiem i ho solucionem, i el poble de Sitges hi ha guanyat. No hem de pagar. Senyor Armand Paco li contestarà després. No, ara contestarà el senyor Armand Paco i després vostè per al·lusions. Per després. Sí, senyor Carretero, per al·lusions. Senyor Armand Paco, parli. Demà. La paraula és alcalde, perdoni. Tingui tots els... Tingui. No, senyor Carretero.
Qui ordena i modera el debat és el president.
És que, senyor Carretero, crec que és important. Crec que és important que vostè analitzi les paraules que ara el senyor Armand Paco li parlarà sobre el pagament o no, i ja us podré... Bueno, vale. Vostè llavors me la dirà després que li doni la paraula. Senyor Armand Paco.
Gràcies, alcalde. A veure, em sap greu doncs, tenir que intervenir en aquest punt perquè, com dic, fa 2 anys i mig que estem intentant posar fil a l'agulla sobre un conveni que és fruit, lògicament, d'una decisió política que en el seu moment crec que va ser compartida per tothom, no només per la resta de forces polítiques de l'Ajuntament, sinó jo crec que pel conjunt de la ciutadania, de treure l'estació de servei o la benzinera de Can Perico. Penso que la decisió va ser encertada malgrat els problemes que podria comportar posteriori. Clar, la segona, quan jo he intervingut en un punt anterior en el qual se'ns acusava de discrepàncies en el govern, que jo penso que la diferència d'opinió sempre són bones i lícites perquè ajuden a millorar i a prosperar, i se'ns acusava de mancances dintre de l'equip de govern, jo tinc que posar de manifest que les mancances de l'oposició i en el cas del Partit Popular són més que òbvies. Són preocupants, diria jo, i ja saben vostès que la relació amb el senyor Carretero no ha sigut fàcil en aquests 3 anys i mig i penso que en el que queda de mandat no milloraran. Però dir mentides no és admissible quan el document el té vostè sobre la taula i l'ha pogut llegir i fullejar. Simplement en el punt 5è diu que amb la signatura del present conveni les parts declaren igualment extingits sense tenir gens a reclamar-se per cap concepte. Per tant, està vostè dient mentides. No deurem absolutament res a Repsol. Ho tindríem que deure si nosaltres no haguéssim fet els deures, que era traslladar el punt de servei que tenien a un altre indret. I certament això ens ha costat 3 anys. Sap per què? Doncs perquè el primer emplaçament no va ser acceptat. No per estar al costat d'una escola, sinó per estar al costat d'unes vies de ferrocarril, al costat del Passeig Vilanova. Segurament no era l'emplaçament més adequat i certament, com a conseqüència de les diferents opinions, no pas de discrepàncies que hi havia d'altres membres del govern, no pas de l'equip socialista, es va buscar un emplaçament diferent. I tercera mentida que ha dit vostè, l'Ajuntament no podia conèixer que els terrenys serien revertits cap a un altre propietari perquè no ho vam fer nosaltres, sinó ho va fer l'Agència Catalana de l'Aigua en l'any 2009. Per tant, estic cansat, senyor Carretero, que vostè vingui aquí a dir mentides i penso que la seva formació política té un greu problema des de fa temps. Té un greu problema des de fa temps. I li dic més, aquesta feina no és un 0, és un 10. Sap per què? Perquè s'ha treballat des de fa 2 anys i mig amb secretaria i patrimoni. I si vol li dic les persones que formen part de la negociació de patrimoni. Perquè aleshores estarà posant de manifest vostè en aquest ple que les persones que han intervingut com a funcionaris públics a la gestió d'aquesta feina es mereixen un 0. I per aquest regidor no es mereixen un 0. En absolut, es mereixen un 10, perquè la negociació ha permès, primer, mantenir durant 2 anys i mig que Repsol no ens demanés aquestes quantitats que vostè diu.
Segona, que aquestes quantitats que vostè diu que tenen dret a percebre perquè tenien una concessió administrativa i si l'Ajuntament no els hi facilitava el terreny tenien dret a cobrar, ara amb aquest document queden condonades, perdonades, no hi ha dret a demanar-les. Tercer, perquè hem de tramitar instruments de planejament per fer possible la benzinera. Per tant, no és una cosa immediata. A sobre, aquests senyors s'hauran d'esperar. Quarta, perquè entra en aquesta història un quart propietari que desconeixíem i que s'ha tingut que negociar amb ell per deixar-nos fer l'operació en Repsol. Cinquena, que no hem volgut fer l'operació urbanística abans, precisament sap per què? Per no afavorir el propietari que ens ha aparegut, perquè si no sap què passaria, que podria ser ell qui negociés directament al Repsol i no pas l'Ajuntament. Per tant, per tots aquests motius, la gestió ha sigut exemplar. Exemplar per part del personal de secretaria i patrimoni que ha treballat durant 2 anys i mig aquesta feina i, permeti-m'ho dir així, per part de l'equip de govern que ha sabut mantenir el seu rigor i el compromís amb la ciutadania en, primer, treure la benzinera de Can Perico, i això és un acord en el qual es diu que el conveni es finiquita, i segona, en oferir uns terrenys com era el nostre compromís. Per tant, el zero se'l mereix vostè, senyor Carretero, només que vostè, perquè vostè, malgrat tenir la informació, ve en el ple a donar precisament una informació totalment diferent a l'acord que de manera afortunada podem passar en aquest ple d'avui. Moltes gràcies.
Ara per al·lusions.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, muy vehemente su defensa, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Utilizas además igualmente la estrategia de poner de barrera a los funcionarios que a fin de cuentas están a su servicio y muchas veces les ponen ustedes en verdaderos aprietos para poder realizar su trabajo. Yo no estoy suspendiendo a los funcionarios porque de hecho la solución que se ha dado es gracias a ellos, no gracias a ustedes. Sí, la solución es gracias a ellos, no gracias a ustedes. Ustedes crearon el problema por no hacer precisamente los deberes y por anteponer una decisión política. Sí, sí, porque podían haberse esperado un poquito y haberlo hecho bien, pero no. Y díganme ustedes, porque ustedes me están acusando aquí de mentiroso, díganme ustedes que no nos va a costar un solo euro este convenio.
Punto 5 lo pones.
¿No? Sí, no, no. Léaselo usted bien, señor Manpaco, me parece que el que está equivocado es usted. Ya le demostraré que no es cierto. Que el que está mintiendo es usted.
Yo, señor Carretero, pero me sabe mal porque en l'anterior legislatura, señor Ramon Artigas, que estava aquí, aquest tema es va aprovar per unanimitat treure aquesta benzinera. No era un tema, no, perdó, és que no era un tema de l'alcalde ni del regidor, ho teníem que fer per unanimitat. I es va aprovar per unanimitat, perquè hi havia una talla política potser diferent que ara, senyor Carretero. I, a més, ningú va posar en qüestió que aquest govern, que lluitava amb una empresa que es diu Repsol, li plantés cara pel poble de Sitges, li va plantar cara. Pensa que en el moment que vam fer el decret per treure-la, en cap moment aquesta empresa es va posar a favor de l'Ajuntament. En cap moment. Com pot posar vostè en qüestió la lluita d'un poble que vol treure una benzinera que era històrica davant d'una gran empresa com aquesta i dir que mentim? Miri-s'ho bé, senyor Carretero. Miri-s'ho bé, perquè al final, la talla política de les persones no passa per guanyar unes eleccions i desgastar un govern, sinó per prendre decisions pel poble de Sitges. I vostè el que hauria d'estar orgullós és que aquest ple de l'Ajuntament, ja no dic aquest govern, aquest ple de l'Ajuntament hagués decidit tirar endavant el treure la benzinera i que malgrat costi un euro la benzinera ja no està a Can Perico, malgrat costi un euro. Vostè vol desacreditar aquí les persones que han treballat amb un objectiu molt complex després de quasi 5 anys només per un problema que és al final guanyar unes eleccions. Vostè sí que fa electoralisme, per això que faci-s'ho mirar.